A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 48 minuts, no tenim massa temps i pensin que la conversa donaria per molt. Vet aquí la història de quatre arquitectes i de diferents projectes a l'entorn del grup escolar Sitges. Anem ràpidament. Primer arquitecte, Josep Maria Martino, fàcil de reconèixer. Tota la nostra façana marítima li deu a Josep Maria Martino tot. Tot el que, diguem-ne, el que és i el que no va ser en el seu dia gràcies a Josep Maria Martino. Ricardo de Churruca, un home que va començar sent arquitecte i que va acabar sent més empresari que arquitecte. Ricard Ribas, arquitecte barceloní que va marxar, que va fer bona part de la seva vida professional a Colòmbia, a Bogotà, i que no va tornar aquí fins l'any 1952. I Josep Antoni Coderc de Sentmenat, qui pensi en Coderc, doncs des d'aquella làmpara tan bonica de fusta plegada fins als edificis de la Caixa de Pensions a la Diagonal de Barcelona, que varen ser la seva darrera gran obra. I a Sitges hi té uns quants xalets representatius del racionalisme i també un projecte de vivenda social que va fer en el seu dia. Quatre noms que estan dins aquest estudi de Liu Bové, que ha merescut el 36è Premi Josep Carbonell i Gené. Grup Escolars a Sitges, 1932-1948, de Martino Coderc, passant pel GATPAC, per allò del Grupo de Arquitectos Técnicos para la Arquitectura Contemporània, si no recordo malament, anava per aquí. Liu Bové, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia, bona hora.
Què tenien a veure... Esclar, estilísticament, entre Josep Maria Martino o Josep Antoni Coderc, res a veure, no?
Res a veure, exacte. O sigui, Josep Maria Martino és un arquitecte noucentista, ja ho podem veure com bé has dit a la façana marítima de Sitges. De fet, o sigui, Martino és l'arquitecte de Sitges, es podria dir així, és director dels projectes d'urbanització del sector de Terramar, autor d'aquests primers xalets com ara la casa Josep Presa o la casa Casimiro Barnils o la casa Sant Salvador. Mm-hmm. També va fer l'hotel Terramar Palace, que actualment està desaparegut, va fer la remodelació del Saló Teatre de la Societat Casino Prado Suburense, va dissenyar també les grades i els equipaments annexes de l'autòdrom de Terramar. O sigui, és un arquitecte noucentista amb una obra de gran abast al nostre poble, no? Uh-huh. Sitges.
I que va deixar molta petjada, evidentment.
Exacte. Llavors, bueno, el grup escolar és a Martino el nomenen arquitecte municipal de Sitges el 1916, l'alcalde Simó Llaurador i Clarà, uh-huh, a l'agost del 1916, i ho va ser fins l'esclat de la Guerra Civil. Per tant, des del 16 al 36 va ser 20 anys arquitecte municipal de Sitges, no? D'aquí també que tingui tota aquesta llarga llista d'obra a Sitges.
Quan es planteja el municipi la necessitat d'un grup escolar i sobretot segurament el que pot cridar molt l'atenció és aquest seguit de projectes fets per mans, diguem-ne, bastant diferents en el concepte d'arquitectura i sobretot aquests 16 anys entre el 32 i el 48 en el qual es va anar treballant sobre un projecte de grup escolar a Sitges.
Doncs mira, jo he llegit textos del Froilán Franco que diu que el 1883 ja hi havia hagut...
Cert.
S'havia formalitzat algun projecte d'escola per l'arquitecte Gaietà Buigas Montrabà. També l'any 1923 amb l'alcalde Josep Planas i Robert, amb la instrucció pública noucentista impulsada per la Mancomunitat, també hi havia hagut intents, però realment no és fins que arriba la Segona República que hi ha unes opcions reals de tenir aquest grup escolar a Sitges, no? I és amb l'alcalde Costa i Canal, que va governar des de l'abril de 1931 fins al febrer de 1934, on s'encadenen tres propostes de projecte de grup escolar. La primera proposta és del propi Martino, que ja hem dit que era arquitecte municipal de Sitges, llavors se li fa a ell l'encàrrec de fer aquest projecte de grup escolar, i el que passa és que té un pressupost molt elevat que el consistori no pot assumir, no té prou diners en aquell moment. I, sorprenentment, l'alcalde Costa i Canal doncs encarrega un projecte sense avisar a Martino en el GATPAC, no? Aquest grup que comentaves abans, el grup d'arquitectes i tècnics catalans per al progrés de l'arquitectura contemporània, no? Uns arquitectes que en teoria estan contra el noucentisme, no? És la batalla de l'època era arquitectura moderna versus noucentisme, no? Hi havia moltes baralles i molts articles a la premsa, no? D'uns debatent amb els altres. A priori hem dit que Martino era noucentista, però era un personatge que també tenia molt d'interès en l'arquitectura moderna, en l'arquitectura racionalista. És un personatge que, per exemple, fa servir nous materials com el formigó armat per fer les grades de l'autòdrom de Terramar, uh-huh. I també s'havia donat d'alta l'any 1931 com a soci numerari d'aquest grup d'arquitectes del GATPAC. Per tant, ell era noucentista, però tenia un cert interès per l'arquitectura moderna racionalista, no?
D'acord.
Llavors, el GATPAC fa una proposta amb aquests dos integrants, que comentaves també, el Ricardo Churruca i el Ricard Ribasseva, que eren membres del grup, i fan aquesta proposta. Llavors, quan Martino se n'adona que hi ha un projecte a banda del seu, paral·lelament, per fer un grup escolar,
sí,
denuncia el Col·legi d'Arquitectes perquè hi havia unes normes a l'època que no es podia fer una altra persona un mateix projecte si la persona anterior encara no havia rebut els honoraris per la feina feta.
D'acord.
Martino defensava que ell no havia rebut cap honorari pel seu projecte de grup escolar i que, per tant, el GATPAC no podia fer aquest altre projecte paral·lelament de grup escolar.
D'acord, fem un parèntesi aquí perquè ens imaginem la situació, diguem-ne, extrapolant una miqueta. S'imaginen vostès un arquitecte municipal a qui l'encarreguen el projecte d'una escola i que abans no finalitza el projecte d'aquesta escola, resulta que l'alcalde del mateix ajuntament del qual aquest arquitecte és arquitecte municipal encarrega a uns altres arquitectes el projecte de l'escola. Tanco parèntesi. Per descomptat. Exacte. Que diguem-ne que Martino deuria viure això d'una forma prou alterada.
Sí, Martino està molt sorprès, hi ha tot un seguit de cartes que es poden llegir a l'arxiu del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona, unes cartes creuades a quatre bandes, perquè tenim per una part Martino, per una altra part el GATPAC,
sí,
per una altra part el Col·legi d'Arquitectes, que és l'òrgan que regula aquestes normes, i per una altra part l'Ajuntament de Sitges, no? Per tant, hi ha tot un seguit de cartes debatent amb aquest tema.
D'acord. Hem de suposar, Iu, que el projecte de Churruca i de Ribas era radicalment diferent al de Martino?
Era radicalment diferent, clar. El projecte de Martino és un projecte noucentista del tot, amb els seus eixos de simetria, tot i que, com hem dit abans, també tenia pinzellades de racionalisme, com per exemple és l'orientació única per totes les aules, no? El projecte de Martino, que no ho hem dit, però s'emplaçava com tots els altres on ara mateix hi ha l'escola Esteve Barratxina, és el mateix emplaçament, per tant tots els projectes pensaven l'edifici en aquest emplaçament, doncs col·loca totes les aules orientades a sud. Això és un tema que defensen els racionalistes, en canvi el noucentisme, l'orientació de les aules, doncs és un tema potser menys important i més flexible, no? O sigui, però tot i així era un projecte noucentista i el projecte que se'ls encarrega al GATPAC és radicalment racionalista, no? És funcional. Per tant, són projectes que no tenen res a veure.
D'acord.
El que passa és que aquest projecte del GATPAC, a l'haver-hi aquest problema amb el Martino, doncs es queda amb un avantprojecte i no hi ha plànols de tot. Només es troben uns encaixos de planta baixa i planta primera a l'arxiu del col·legi, però no queden alçats i no queda gaire informació sobre aquest projecte.
Per tant, hem d'entendre que d'aquest litigi, al final, Martino en va sortir guanyador.
Martino en va sortir guanyador. Martino tenia molt d'interès en fer aquest projecte. De fet, fins i tot una de les seves propostes per resoldre aquest problema era que ell deixés de cobrar els honoraris del seu primer projecte,
sí,
per poder-ne fer un altre més barata, més barat, més assumible pel consistori, i així tancàvem el tema.
D'acord, és a dir, ell estava disposat a fer totes les renúncies possibles per mort d'aquest objectiu que era el projecte del grup escolar.
Exacte, crear ell el nou grup escolar de Sitges.
Quan apareix Coderch aquí? Perquè Coderch també va ser arquitecte municipal.
Exacte, Coderch ja apareix després de la guerra. De fet, aquest treball es podria haver acabat amb aquests tres projectes, no? El primer de Martino, sí. el del Gat Pack entremig, i el segon de Martino. Això és un paquet que és del 32 al 33, el primer de Martino és del 32 i el del Gat Pack i el segon de Martino són de l'any 33. A Coderch el seu projecte ja és de l'any 48, ja han passat la guerra civil,
entesos.
I a la penúria de la postguerra, però estava bé incloure'l en el treball, perquè una cosa que es pot veure, que com ja explicàvem el tema aquest de l'orientació, és que totes les quatre propostes de projecte de grup escolar a Sitges estan marcades en més o menys mesura per la modernitat. Totes.
Fins i tot la de Martino.
La Martino, la primera de Martino, té aquestes pinzellades que comentava.
Sí.
També es controla molt amb les superfícies d'espais de circulació, que també era un tema que demanava l'arquitectura racionalista. Però és que no ho hem comentat, però el segon projecte de Martino, el de després del Gat Pack, després de la Trifulca,
sí, sí.
És un encaix entre el seu primer projecte i el projecte del Gat Pack. O sigui, Martino ha vist el projecte del Gat Pack, ha agafat el que li ha semblat millor i ha intentat fer una proposta que mescla la seva primera proposta amb la proposta dels arquitectes racionalistes del Gat Pack.
Ara ens aturem aquí. Li va sortir una proposta maca, Martino?
Doncs la veritat, tristament, és que no.
Ah.
Perquè no es veu una manca de facilitat en encaixar el projecte. Martino.
D'acord.
És un arquitecte noucentista. Li agrada el racionalisme, té curiositat, però no té facilitat per fer una proposta funcional i racional.
D'acord, o sigui que en el fons la seva primera proposta era la més, diguem-ne, genuïna amb la seva forma de concebre l'arquitectura, vaja.
Exacte.
D'acord.
Sí, sí.
Ve la guerra, dèiem, passa la guerra...
Sí, i arriba Coderch. Arriba Coderch. Coderch és una persona que ja ha estat estudiant amb el racionalisme, per dir-ho d'alguna manera. Encara que els professors de l'escola d'arquitectura no eren pro-racionalisme, però ell ja sap el que havia fet el Gat Pack, ja ho ha estudiat, també ha vist altres arquitectes italians com Gio Ponti, ja els ha estudiat, i ell porta més enllà aquesta modernitat i se la fa seva i fa aquesta arquitectura que ell mateix denomina mediterrània, no? L'arquitectura de Coderch mediterrània, i la proposta de grup escolar a Sitges de Coderch, que arriba just un any després de la famosa Casa Garriga-Nogués,
sí.
O sigui que és de l'any 47, doncs la proposta del...
Tots els que la vulguin... Bé, no la podran veure massa, se'n van vostès al subur marítim, i darrere el subur marítim hi ha la Casa Garriga-Nogués.
Exacte.
El que passa doncs és que, casa... hi ha quatre palmeres que encerclen una bassa, però es pot veure molt poc des del carrer, està molt, 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 molt amagadeta. Aquella és aquella és la casa.
Tot i que és una casa molt, molt, molt celebrada i molt estudiada,
sí.
a tot arreu, coneguda internacionalment. Doncs l'any següent, l'estiu següent, Coderch fa aquesta proposta de grup escolar en un moment àlgid de la seva carrera i fa, doncs, una proposta de grup escolar en planta baixa. No ho hem comentat, els altres tres projectes eren en planta baixa i planta primera,
sí.
En canvi Coderch ho disposa tot en planta baixa i amb uns patis centrals, i ve a ser gairebé l'extrapolació de les cases mediterrànies passades a un equipament públic, diguem-ho així.
O sigui que planteja una escola únicament en planta baixa.
Únicament en planta baixa, segregada, són dues barres paral·leles, una barra pels nens i l'altra barra per les nenes, amb un pati entremig i un altre pati per sota, no? Diguem, tirant cap a la platja Sant Sebastià.
D'acord, ens intentem imaginar aquest concepte en l'indret actual de l'escola Esteve Barratxina.
De fet, Us passaré l'enllaç del meu treball perquè ho veu penjar, i així la gent, els oients, doncs, que ho vulguin, doncs podran veure totes les plantes que he redibuixat dels projectes, i així no caldrà que s'ho imaginin, podran veure les propostes.
Doncs t'ho agrairem molt, perquè de ben segur que més d'un tindrà aquella temptació de dir, mira, hagués estat bé que això hagués continuat d'aquesta manera. El Decoder va ser un projecte ben vist, en general?
Sí. De fet, va estar aprovat unànimament per l'Ajuntament, s'havia de fer, però clar, la penúria econòmica de la postguerra...
Tornem-hi.
S'hi van ajuntar també uns temporals, em sembla, de l'any 48 i el 49, dos temporals seguits, que van destrossar la façana marítima, i l'Ajuntament doncs no va tenir més remei que doncs, destinar els diners per altres coses i no prioritzar la realització de l'escola.
D'acord, i l'Ajuntament ja no, diguem-ne, ja no s'hi va tornar a ficar amb l'escola?
Ja no s'hi va tornar a ficar fins aquesta que està construïda, que precisament és del fill de Martino. El fill de Martino va ser arquitecte municipal de Sitges, Josep Anton Martino i Carreras, i va projectar l'edifici l'any de la mort del Martino, de Josep Maria Martino, i que era el 57, si no
exacte,
recordo malament.
Sí, perquè l'escola es va inaugurar a finals dels 50.
Es va inaugurar l'any 60, l'Esteve Barratxina. Llavors, el cercle, al final, aquest cercle d'aquests quatre protagonistes que teníem, doncs acaba amb el fill del primer, amb el fill de Josep Maria Martino.
Quina història!
Realitzant al final l'escola Esteve Barratxina.
Si n'haguessis d'escollir alguna?
Si n'hagués d'escollir alguna seria la de Coderc.
La de Coderc?
Sense dubte, sí.
La que va mereixer també en el seu dia l'unanimitat de l'Ajuntament. Vaja, la que s'hagués construït si no haguessin arribat els temporals de finals dels 40.
Exacte, segurament.
Aquest treball ha format part, tio, de...
Aquest treball és un màster. Jo vaig acabar la carrera d'arquitectura superior al setembre de 2015, i em van interessar moltíssim les assignatures teòriques i de història de l'arquitectura, i aquell mateix any, a l'octubre, vaig començar un màster a l'Escola de Barcelona, a la Politécnica, a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, que és un, es diu Màster Arquitectura Barcelona en especialitat en línia de teoria, història i cultura, i aquest és el treball final, la tesina d'aquest màster que vaig cursar.
Mm-hmm. Per tant, d'alguna manera, arribava el Carbonell i Gené Liu amb una proposta potent, eh?
Sí.
No sé. Què estàs fent ara?
Ara estic treballant a un despatx de Barcelona, i bueno, com a arquitecte.
I com deien aquells, hi ha moviment o què?
Ara comença a haver-hi.
Ara comença a haver-hi moviment.
Comença a moure's, a poc a poc, però...
Els arquitectes són un bon termòmetre. Tanquem la conversa amb algun arquitecte de referència per Liu?
Bueno, ens podem quedar amb Coderc. Coderc sempre és un bon referent.
És un bon referent del menys és més, que deia l'altre gran. Doncs, Iu Bové, guanyador del 36è Premi Carbonell i Gené, amb aquest treball, Grup Escolar a Sitges 1932-1948, de Martino Coderc, passant pel Gatpac. El podran trobar, com ens deia l'Iu, ens passarà l'enllaç perquè ho puguin consultar i així veure els diferents projectes del que hagués pogut ser l'escola Esteve Barratxina, i que al final va ser gràcies al fill de Josep Maria Martino. Iu, felicitats pel treball, per la feina.
Moltes gràcies.
Gràcies, adéu-siau, bon dia.
Adéu, gràcies.